Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida, como siempre, a Mediodía COPE. Desde el minuto uno de la convocatoria electoral ya se sabía que el voto por correo para estas elecciones iba a batir todos los récords. Con media España, lógicamente, de vacaciones, pues estaba cantado. Iba a pasar y está pasando. Correos no acaba de dar una cifra concreta, pero los sindicatos sitúan las solicitudes de voto por encima de los 2 millones y todavía quedan 3 días de plazo. La gran pregunta es si Correos va a tener la capacidad para gestionar este volumen de envíos y trámites. Unas generales en pleno verano es una situación inédita en la que intervienen varios factores que pueden afectar directamente al voto por correo. Por ejemplo, que aproximadamente un 20% de los carteros en plantilla esté de vacaciones y que con motivo del calor, además, las jornadas de reparto por la tarde se vean reducidas. Ante esta situación, como estamos contando hoy en COPE, los sindicatos denuncian falta de refuerzos. ¿Y qué dice la empresa? Pues Correos garantiza que el voto será tratado en tiempo y forma. Ahora bien, es probable que los plazos se acaben ampliando. Se lo decía esta mañana a Carlos Herrera, el director adjunto de operaciones de Correos, José Luis Alonso Nistay.
Quiero decir que antes del día 16, todo el que haya pedido el voto lo va a tener.
Antes del 16 no, el voto es el día 20, nosotros estaremos repartiendo hasta el mismo 18, 19, en función de cómo se nos vayan entregando las documentaciones y demás, y haremos los intentos de entrega necesarios para que la ciudadanía pueda recibirlo en su domicilio.
Pues quédate con esa clave. Pueden estar repartiendo hasta el 18 o 19 de julio y el último día para que entregues las papeletas es el jueves 20, siempre que la Junta Electoral no amplíe el plazo. Si ya has solicitado ese voto y todavía no te han llegado los sobres y papeletas, pues hay dos formas de saber ¿dónde están? Primero, acudiendo directamente a una oficina de correos a preguntar, para lo cual pues hay que tener tiempo. Y la segunda se puede consultar por internet a través de la oficina del censo electoral en la página del Instituto Nacional de Estadística, el INE. Nosotros lo hemos hecho esta misma mañana. Esto es bastante más rápido, pero eso sí, necesitas estar dado de alta en el sistema clave. En esa oficina del censo electoral metes tu DNI y fecha de nacimiento y te dicen si la documentación ha sido tramitada. Si es así, también aparecerá un código de envío. Con ese código te vas a la página web de Correos, lo pegas y ya te indica dónde está tu sobre con la documentación electoral. Y recuerda que no se te olvide llevar el DNI cuando vayas a emitir tu voto en Correos. En estas elecciones es obligatorio en todo el proceso, tanto cuando pides ese voto, también para entregarlo posteriormente en una oficina postal. Pues es todo un reto lo de votar en estas elecciones y ahora que estamos precisamente en los Sanfermines, nos viene muy bien aquello de que esperemos que a Correos no le acabe pillando el toro. Pues están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, y seguimos hablando de las generales. A solo 2 semanas de las elecciones, el gobierno está planteando una nueva oferta pública de empleo con 30.000 nuevas plazas. En estos momentos, según ha podido saber COPE, el gobierno está reunido con los sindicatos y se lo está comunicando. Más de elecciones, en este caso, las autonómicas y municipales. Tal y como estaba previsto, ha fracasado el segundo intento del dirigente popular, Fernando López Miras, para ser reelegido como presidente de la región de Murcia. No ha habido sorpresas y Vox no se ha abstenido, condición indispensable para que saliera elegido López Miras. Ahora se abre un plazo de 2 meses para que sigan negociando. Si transcurrido ese tiempo no hay acuerdo en Murcia, pues se tendrán que repetir en otoño las elecciones autonómicas. Por otro lado, el juez Calama archiva la investigación abierta por el caso Pegasus, el supuesto espionaje a los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y de los ministros Margarita Robles, Grande Marlaska y Luis Planas. El magistrado de la Audiencia Nacional toma esta decisión por la absoluta falta de colaboración de Israel, país del que es originario este programa avanzado de espionaje. Y el Kremlin confirma que Putin se reunió con el líder de los mercenarios de Wagner tras el fracaso del motín que este realizó el pasado 24 de junio. Ese encuentro, al que habrían asistido 35 personas, vamos, que no estaban solos, se habría producido tan solo 5 días después de la revuelta fallida. Las últimas informaciones aseguran que tras su paso por Bielorrusia, Prigozhin, que así se llama el líder de Wagner, se encuentra en un lugar desconocido en territorio ruso. Y el Papa ha recibido esta mañana una delegación del Celta de Vigo que está celebrando su centenario. Francisco, que ha recibido la camiseta celeste del club de manos del entrenador Rafa Benítez, les ha animado a trabajar, como no, en equipo.
Oye, me encanta el himno que le ha hecho Zetangana, no sé si lo has escuchado, es buenísimo.
No, no lo he llegado a escuchar todavía.
Mira, por aquí están los deportes y así tengo la cabeza. Hombre,
pues mira.
Pues nada, ya tienes
deberes. Luego me lo cantas, a ver si me gusta.
Pues vamos con eso, vamos con los deportes, Munilla. ¿A ti
no
te
está,
gusta?
Correa no está, hombre, claro que sí, por
está
favor.
Está muy bien, ¿verdad?
Está estupendo, está fabuloso.
Bueno, vamos al lío, porque hoy vuelven al trabajo 9 equipos de primera, entre ellos el Barcelona y el Real Madrid.
Sí, el campeón de Liga Fútbol Club Barcelona ha vuelto con las pruebas médicas y todavía sin los internacionales. El club tiene problemas, tiene pendientes refuerzos, sobre todo el del mediocentro, y tiene que resolver el problema de las salidas. Ha vuelto también el Real Madrid y lo ha hecho con varias de las caras nuevas para esta temporada, Arantxa Rodríguez.
Jude Bellingham o Arda Güler son dos de esas caras nuevas a las que tú hacías mención, que ya han pasado reconocimiento médico esta mañana y esta tarde realizarán su primera sesión de entrenamiento a las órdenes de Ancelotti a partir de las 5:30. También se han vestido de corto Brahim Díaz y Fran García, que al igual que el turco han acortado sus vacaciones para incorporarse a los entrenamientos. En total son 12 los futbolistas del Real Madrid que han empezado a trabajar en la ciudad Real Madrid. Por la mañana, además de las pruebas físicas, también ha habido tiempo para reuniones de Ancelotti con sus futbolistas y con los técnicos de la cantera para decidir qué jugadores van a hacer la pretemporada con el primer equipo.
Por cierto, que la Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia de un grupo de accionistas del Valencia contra Carlo Ancelotti por posible delito de injurias contra la afición che. Recordemos que Ancelotti dijo en mayo que todo el estadio de Mestalla había gritado mono a Vinicius. Hoy también han vuelto al trabajo los internacionales del Atlético de Madrid, incluidos Joao Félix, Morata y Carrasco, que tienen su futuro en el aire, y además hoy hay descanso en el Tour, y en Wimbledon juega Carlos Alcaraz en octavos de final ante Berrettini esta tarde en el último turno de la central.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. A hores d'ara, del calendari, el seu és posar-se en mode estiu. Baixar el ritme, playita, piscina, donar-li un descans al mòbil, un bon llibre a l'ombra, escoltar la ràdio, prendre's unes canyites sense remordiment, que no és el moment de dietes. Però les circumstàncies, llegeixis eleccions, han vingut a posar-ho tot potes en l'aire, obligant a cancel·lar plans i ajustar agendes, no sols els polítics que es juguen al càrrec, sinó a milers de ciutadans afectats en major o menor mesura per l'inusual de la data triada en ple mes de juliol, coincidint a més amb un dels grans ponts de l'any. Així que toca anar vestits de bany a votar. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Migdia COPE Catalunya i Andorra. I vinga, anem amb el temps. Ja és ben sabut per tots que la calor ha arribat per quedar-s'hi almenys 3 o 4 dies. Avui ens situem al bell mig de l'aglopada d'aire càlid que porta la primera gran calorada de l'estiu. La temperatura repuntarà lleugerament per l'interior i el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de calor en més comarques. Continuarà bufant el vent de sud i est, moderat a la costa durant les hores principals del dia. I les temperatures, doncs, valors de 40 graus. Enriqueta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Montse, buenos días.
¿Cómo va todo? ¿Bien?
Sí, muy bien.
Bueno, yo me alegro. Bueno, la gente dirá, oye, pero ¿quién es Enriqueta? La gente que no ha escuchado. Bueno, pues Enriqueta es uno de los sitios donde tenéis que perder esos kilos de Clinitec, los del plan 1, 2, 3, ¿os suena? Pues son ellos. Bueno, Enriqueta, estamos en verano, todos queremos lucir lo mejor posible, queremos perder esos kilitos que nos sobran rápidamente y solo en tres pasos. Así que, Enriqueta de Clinitec, ayúdanos a reducir ese peso y volumen de forma express de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Es que lo vamos a conseguir. En tan solo 3 semanas perdemos de 4 a 7 kilos, les decimos adiós a la barriguita, a la celulitis, a los michelines. Y el secreto es que no son batidos, seguimos comiendo. Y el plan 1, 2, 3 nos ayuda a perder peso y sobre todo a bajar volumen, mucho volumen, Monse.
Muy bien, vamos con ese plan 1, 2, 3, ese método revolucionario que elimina la grasa localizada, como decimos muchas veces, en abdomen, caderas, piernas, brazos. Es natural, con registro sanitario y apto para todos. Y el verano, Enriqueta, es perfecto para adelgazar. Así que vamos a empezar con la primera semana.
Pues la primera semana limpiamos, nos deshinchamos, eliminamos toda la retención de líquidos, bajamos más de 2 kilos, y más de 2 centímetros de volumen con los sobres de piña.
Muy bien. La segunda semana.
Renovamos la flora, drenamos, desaparece la grasa del vientre, aceleramos el metabolismo, seguimos perdiendo kilos y tomaremos los sobres prebióticos de naranja.
¿Y la tercera semana?
Que llegan control de peso, las cápsulas captagrasas saciantes que nos calman la ansiedad, que nos ayudan a seguir perdiendo peso sin efecto rebote, sin pasar hambre, sin sufrir ni tener bajones de energía. Así que si quieres tu perdón 2-3, es muy sencillo. Solo tienes que marcar ese teléfono, 650-51-52-53, que sí que es efectivo, que te va a permitir perderte 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Y además que pasan rapidísimo. Recordemos que ese plan es económico y al adelgazar vamos a recuperar esos niveles de hipertensión, de azúcar y de colesterol. Y Enriqueta, que está aquí el veranito, eso es obvio.
Queremos disfrutar.
¿Hay algo extra en ese 650-51-52-53?
Hay extra para los oyentes de COPE que quieran el plan 1-2-3 y llaman ahora mismo. Tendrán de regalo nuestras galletas dietéticas geniales para el desayuno o merienda y también de regalo el gel termorreductor con rolón incorporado. Cada día un masaje para estar más guapas y más guapos, ¿no? Gran promoción gratis con tu plan 1-2-3 que lo recibes mañana mismo en tu domicilio por mensajería sin gastos de envío. Y te repito el teléfono, 650-51-52-53.
Pues ya lo sabes, 650-51-52-53. Disfruta con esa oferta exclusiva. El plan 1-2-3 solo lo vas a conseguir, recordemos, marcando ese 650-51-52-53. Envío gratis y todo por atención telefónica. Oye, sin moverte de casa, sin pasar calor, solo en el 650-51-52-53. Ese plan 1-2-3, esas galleticas y ese rolón. ¡Oh! Yo ya, el plan perfecto. Enriqueta, muchas gracias.
Besitos, Montse. Besitos, adiós.
¿Eres emprendedor? ¿Quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan? No te preocupes, con Legalitas crear tu empresa nunca ha sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Infórmate en el 900-100-662. Legalitas Negocios, que nada te pare.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora, en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido a la carretera.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. La mejor asistencia, estés donde estés.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Som en ple estiu i la calor es fa forta, especialment en moltes de les zones costaneres catalanes, on cada cop són més freqüents les nits tropicals, tòrrides o fins i tot roents. Per això, moltes llars ja s'han equipat amb ventiladors i aires acondicionats en un intent de suportar de la millor manera possible les temperatures altes. Probablement, a la majoria de les cases s'encén el ventilador i no s'apaga, atenció, fins a l'endemà al matí. Un fet que, diuen, ens pot afectar a la salut. Avui, per parlar de tot plegat, tenim el plaer de comptar amb la doctora Montserrat Romaguera, metgessa de família de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Doctora Romaguera, què tal? Molt bon dia.
Molt bé. Hola, bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres. Què ens pot passar si dormim tota la nit amb el ventilador posat?
Doncs coses no gaire saludables. El ventilador, sobretot, el que fa és moure l'aire i dona aquesta sensació de frescor. Sobretot el que ens pot provocar és mal de cap per les vibracions que fa i també fa un soroll que és molest. Llavors potser ens acostumem i al moment en què el parem tens aquella sensació de relax i dius, ai, ara sí, no? Però al cop i d'anar sentint aquest soroll, això també pot tenir repercussió neurològica. Això seria el tema del ventilador.
Sí.
I l'aire condicionat, que cada vegada s'està generalitzant més, doncs, a part d'un tema econòmic en la factura energètica, doncs té efecte sobre la salut, sobretot perquè el que fa és escopir la pols, el pol·len. Quan es fa la publicitat no s'explica doncs, que s'han de renovar una sèrie de filtres que pot provocar, doncs, sobretot en persones al·lèrgiques, rinitis, resseca la gola, dona aquests mals de colls i també contractures musculars, sobretot a les cervicals.
Déu-n'hi-do, o sigui que hem de fer algun tipus d'estratègia per tenir l'habitació fresca. Seria qüestió de posar l'aire o el ventilador abans d'anar a dormir o programar-ho?
Aviam, l'ideal seria que la vivenda estigués ben aïllada, igual que els llocs de treball, cosa que no passa. I després, evidentment, les estratègies que s'han fet tota la vida, de ventilar a primeríssima hora, baixar persianes, si tenim un tendal, totes aquestes coses faran que la casa estigui una miqueta més fresca. I sobretot les persones que treballen a l'aire lliure, doncs pensem a l'agricultura, els hivernacles, obra pública, els carters, tota aquesta gent, importantíssim hidratar-se molt, perquè amb la suor i més amb la humitat que hi ha es perd molta aigua i és molt fàcil doncs, de fer cops de calor, que en alguns casos, malauradament, inclús poden portar a la mort de la persona, i també ens baixen molt la tensió arterial. Per tant, importantíssim d'aquestes mesures, i jo, que em dedico més a la promoció d'activitat física, evitar al màxim fer activitat les hores de canícula. És l'estiu, tenim temps lliure, tenim moltes ganes de fer coses, però fem-les amb seny. Sobretot no anem a jugar a tennis doncs, a les 2 del migdia o estem allà a la platja, no? Mm-hmm. Llavors, és important també compensar la suor extra de l'activitat física amb hidratació, si és intensa, doncs begudes d'aquestes isotòniques que porten sucres i sals minerals, portar una gorra, posar-se un bon factor solar protector en les parts exposades, roba que transpiri, totes aquestes mesures són importantíssimes.
Efectivament, abans ho comentaves, Montserrat, el tema de que els edificis, sort que ara ja les construccions van canviant, no? Però hi ha molts edificis que energèticament no estan absolutament preparats, no només ja pel tema de la calor, sinó tampoc pel fred, no?
Efectivament, llavors estem en un moment de crisi energètica, de canvi climàtic, i la nostra societat ha de fer un cop de puny a la taula, i d'alguna manera tot això s'haurà de regularitzar. Però és important doncs, ja començar per evitar el malbaratament energètic i aïllar. Si penseu doncs, en persones que viuen en cases d'aquestes antigues, sí, doncs estan molt més ben acondicionades.
Totalment d'acord. Totalment d'acord.
Les parets més gruixudes, no? Tenen normalment un pati i estan ben orientades. Totes aquestes mesures casolanes de tota la vida, doncs sembla que les vam oblidar i ara les hem d'anar intentant recuperar, igual que, per exemple, el canti, no? Una cosa tan nostra per conservar l'aigua a una temperatura fresca,
i tant.
Doncs sembla que ha quedat com una eina folclòrica i no. Evitarem doncs, el malbaratament d'ampolles de plàstic, tot això que ens genera.
Uh-huh. Si haguessis d'apostar, Montserrat, per un aparell per ventilar, et quedaries més amb el ventilador o amb un aire condicionat? Estic parlant d'un aire condicionat ben controlat, ben net i tot, amb els filtres nets i de més.
És complicat, això. Jo intentaria precisament no necessitar-los, val? Fer les bones mesures aquestes d'aclimatació. Els que treballem doncs, en despatxos és un constant, un té fred, l'altre té calor, l'altre l'engega,
l'altre
té tos tot l'estiu, l'altre treballa a l'estiu amb màniga llarga i l'hivern amb màniga curta, no? Tots aquests temes són bastant conflictius. la solució màgica no la tenim, estem en un moment doncs també de canícula, però sobretot això, ser molt conscients de que no són innocus aquests aparells. I abans, quan et parlava d'això, la sensació de set i de beure, sobretot importantíssim, de no calmar la set amb l'alcohol. La millor beguda és l'aigua, això ho hem de tenir molt clar.
Sempre ens quedarà la dutxa, no?, per anar fresquets a dormir. Això sí, estalviant aigua, que també estem en sequera.
Sí, sobretot destacar que són molt vulnerables els nens petits en aquests cops de calor, les persones grans, que per l'edat es perd la sensació de set, i sobretot aquells doncs que puguin tenir una demència o puguin prendre medicació per tema cardíaca, hipertensió, medicaments que es diuen diurètics, que fan orinar, fan perdre líquid. Llavors aquestes persones poden ser molt vulnerables també als efectes de la calor. Les embarassades, persones joves, sobretot que tenen la tensió baixa, més d'una vegada doncs a la cua del pa o a la parada d'autobús, doncs es poden fer síncopes, no?, per pèrdua de consciència, per aquests cops de calor. Llavors, i també hi ha destacar, si fem activitats a l'aire lliure, si anem amb una mascota, de portar-li aigua, és importantíssim, portar un recipient i anar-li oferint aigua, i evidentment, si viatgem, doncs no deixar el cotxe al sol i no deixar mai la bèstia dintre del cotxe.
Òbviament. Bueno, ens ha quedat molt clar, Montserrat, que precaució amb el tema del ventilador, els aires acondicionats, sobretot a l'hora d'anar a dormir, alerta als al·lèrgics amb el tema dels pòlens i totes les partícules que queden en l'aire viciat, sequetat de gola i vies nasals, mal de cap, també podem mal dormir pel tema del soroll, contractures musculars, refredats i d'altres infeccions. I l'estratègia per tenir l'habitació fresca, doncs ja ho sabeu, fer servir el seny, que a vegades és el menys comú dels sentits, però és el que hauríem de posar en marxa. T'agraeixo molt, Montserrat Tromaguera, metgessa de família de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que hagis estat amb nosaltres, i espero i desitjo que no passi calor i que passi un bon estiu. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
El verano ha entrado de lleno y con él las noticias que alertan sobre los golpes de calor. En nuestro país los termómetros pueden alcanzar con frecuencia los 30 grados, 35, incluso los 40 en los meses estivales, una temperatura límite a partir de la cual las personas somos más susceptibles de sufrir los conocidos golpes de calor. Para evitar que el sol y el calor puedan jugarnos malas pasadas, hoy contamos con el doctor Rafael Aceret, que es especialista en medicina general de Creu Blanca, que nos va a dar algunos consejos para saber cómo identificar y actuar si nos encontramos ante un golpe de calor. Buenos días, doctora Acerete. ¿Cuáles son los síntomas más comunes del golpe de calor y cómo podemos diferenciarlos de otros trastornos relacionados con la exposición al calor?
Hola, buenos días, Monse. El golpe de calor, cuando hablamos de golpe de calor, hablamos del síndrome que aparece como consecuencia de los efectos nocivos del calor. Épocas como esta en la que estamos en nuestro país, sí, con temperaturas, como comentabas, ¿no?, por encima de los 35 o 38 grados, y entornos con mucha humedad, por encima del 60%, son el caldo de cultivo para presentar episodios de golpe de calor.
¿Y cómo lo diferenciamos de otros trastornos relacionados con esta exposición al calor?
Hay que estar muy atento a una serie de síntomas, Monse, que son síntomas guía, ¿no? Generalmente en el golpe de calor aparece una triada, tres síntomas típicos, que es una piel seca y caliente, síntoma de que nos estamos exponiendo a temperaturas muy elevadas, aparece un aumento de la temperatura corporal, incluso puede estar por encima de los 40 grados, y a pesar de estar expuestos a unas temperaturas muy elevadas, no sudamos, esto es muy curioso, ¿no? Y con estos tres síntomas, sobre todo contextualizando días con mucho calor, tenemos que empezar a sospechar del golpe de calor.
¿Y cómo debemos actuar ante la sospecha de que estamos sufriendo un golpe de calor, ya seamos nosotros mismos o otra persona que se dé cuenta? ¿Y qué medidas de primeros auxilios pueden ayudarnos? Vamos con la sospecha de estar sufriendo.
Pues como comentábamos antes, el golpe de calor típico de estos días es un síndrome que puede tener consecuencias fatales. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a estos síntomas de los que hablábamos antes. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, como las consecuencias pueden ser graves, hay que pedir ayuda al personal sanitario, es lo importante, lo más importante. Pero mientras tanto, mientras esa ayuda llega, podemos instaurar una serie de medidas que van orientadas a normalizar, sobre todo, la temperatura corporal. Por lo tanto, es muy importante, Monse, enfriar el cuerpo. ¿Cómo? Ostras, aplicando frío. No directo, pero sí a través del uso de ventiladores, humidificadores, asegurar un entorno más seco, más resguardado del sol y esas altas temperaturas, podemos empezar a normalizar la situación del paciente que está sufriendo ese golpe de calor.
Y doctor, ante la sospecha de ese golpe de calor, ¿cuándo es necesario realmente buscar ayuda médica? Porque existen complicaciones o esos efectos secundarios asociados al golpe de calor, como usted decía, que requieren de atención médica inmediata. ¿Hay que esperar un cierto tiempo? Si al cabo de media hora no se haya pasado, llamar al médico. ¿Qué hacemos? ¿Cuándo debemos actuar e ir al especialista?
Lo primero de todo, como en gran parte de las cosas importantes en medicina, el tiempo es oro, también en el golpe de calor. Por lo tanto, desde mi punto de vista, pedir ayuda a personal sanitario cualificado, lo primero de todo. Pero mientras tanto, como comentaba, podemos empezar a hacer cosas nosotros para impedir que ese golpe de calor avance a fases en las cuales ya no podemos revertir los efectos.
Por último, si este verano vivimos situaciones de calor extremo, ¿qué medidas de prevención podemos tomar para evitar el golpe de calor? Siempre se nos dice cada año, doctor, pues lo típico, ropa de algodón o ropa de tal, beber agua. ¿Qué consejos nos daría usted, doctor?
Mira, fíjate, no lo hemos hablado antes, pero es muy importante destacar que el golpe de calor aparece en dos tipos de población. Uno de ellos, gente joven, la forma activa del golpe de calor en gente joven que practica deporte a horas un poco intempestivas, con temperaturas muy altas, o bien que trabaja en vía pública. Esto cada vez lo oímos más en las noticias, por lo tanto, cuidado con esto, hay que prevenirlo para evitar que suceda. Pero un segundo grupo de población que se afecta más y de forma más grave el golpe de calor, gente anciana, que no responde también a las primeras medidas que podemos instaurar como medidas de auxilio. Por lo tanto, importante prevenirlo. ¿Cómo? Ostras, hidratarnos Exacto. a lo largo del día, al menos 2-3 litros diarios. Ropa, pues lo comentabas, ropa fina, suelta, evitar ropa ceñida, entornos que sean aireados en la medida de lo posible, y recurrir a esos baños fríos que también nos sientan en verano, son medidas que nos pueden ayudar a prevenir la aparición del golpe de calor. Ojo, sobre todo de nuevo con la gente mayor frágil,
Eso
que
es.
Está un poco más desamparada estos meses, ¿no? Pues hacerles un poco el seguimiento más estrecho.
Y evitar sobre todo esas horas de alta temperatura, doctor, porque a veces vemos a gente mayor entre las 12 y las 4 de la tarde en plena calle y dices, no es necesario, ¿no? Salgamos a primera hora que hace más fresquito.
Absolutamente, aprovechar esas horas, como dices, más agradables para pasear, incluso para trabajar cuando tenemos que hacer.
Desde luego. Doctor Rafael Acerete, especialista en medicina general de Creu Blanca, hemos tomado buena nota y esperemos que este verano, no le voy a decir que pase lo antes posible porque es una época que nos encanta, pero sí evitar esas temperaturas tan altas y sobre todo tomar agua y sobre todo en lugares frescos. Doctor, muchas gracias y feliz verano, si no volvemos a hablar. Gracias.
Feliz verano.
Un abrazo.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros!
¡Solo hasta el 23 de julio!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! 12 centros en Barcelona. Nuevas aperturas en Igualada y en el Hospitalet de Llobregat. También en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Sentir és ràbia, és plorar, és patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
L'Incoronazione d'Ipopea de Monteverdi tanca la temporada del 175è aniversari. Erotisme i fascinació pel poder en la producció de Calixto Vieito, amb direcció musical de Jordi Savall i Luca Guglielmi. Del 10 al 21 de juliol. Entrades a liceu.cat.
Avorrir menys, ignorar menys, jutjar menys, separar menys, censurar menys, justificar menys. Si vols entendre-hi més, el moment és ara. Subscriu-te a El Periódico per només 2 euros al mes. El Periódico. Entendre-hi més.
A Instituts Odontològics cuidem activament la teva salut dental i el teu benestar amb un equip mèdic de primer nivell. Estètica, ortodòncia invisible, implants de càrrega immediata. Demana la teva primera revisió gratuïta a ioa.es o trucant al 900 131 002. Instituts Odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Dues, això és migdia, COPE Catalunya i Andorra, i és el millor moment per saber què està passant a hores d'ara i què s'està preparant i cuinant a la redacció d'informatius de COPE Catalunya i Andorra amb el seu cap, que és en Carles cap. Losada. Bona tarda, senyor Losada.
Acaloradíssims estem.
No m'estranya.
Aquí s'està bé, l'estudi s'està bé, sí, però sí. Surts al carrer no, i és un forn, eh?
El bigotillo és un constante de...
Sí,
senyor Gil, bona tarda.
Sues molt.
Bona tarda.
El bigotillo sua el bigotillo.
A més, aquí a Barcelona, a la costa i a la Safogó, que és terrorífica, no? Sí, aquestes nits tropicals que hi ha, és una nit de 24 graus, 25 graus, sí, sí. Que no saps com posar-te per dormir,
eh? El prelabial superior, no?
El López diu que més 24, 25 graus.
Bueno, si l'ho s'ha d'aquí...
No, doncs això, escolta, ja tenim a sobre una nova onada de calor que ens acompanyarà fins dimecres. Les temperatures avui, sobretot demà, seran molt elevades i en llocs infreqüents, com per exemple el Pirineu i Prepirineu. En punts més habituals, com l'interior de Lleida i Tarragona, els termòmetres poden superar els 40 graus. Ahir, per exemple, alguns punts de Lleida es va arribar als 41 graus. Demà pot anar més encara, eh? El prelitoral i el litoral també es notarà la calor de Palem, però aquí la protagonista és la Xafogó, amb nits tropicals i de difícil dormir. En episodis de temperatures extremes cal estar molt vigilants, sobretot amb els més petits, els nens més petits i la gent gran, eh? Des de l'Hospital Clínic aquest matí han fet un seguit de recomanacions per estar molt atents al tema de les onades de calor. Les escoltarem d'aquí uns instants. També hem sortit al carrer, hem anat aquí molt a prop d'un dia a la COPE, a la Rambla Catalunya. L'Andrea Gavarró ha posat el micròfon a la gent per saber com suporten aquesta onada de calor. Hi ha, en fi, propostes per tots els gustos, eh? I també hem estat ahir diumenge, concretament, a les platges de Badalona. Hem volgut copsar com s'han agafat els veïns de Badalona l'ordenança de l'Ajuntament que prohibeix, per exemple, aparells de música, taules o tendes. L'objectiu de l'alcalde García Albiol és ordenar i civilitzar la platja. La policia es dedica aquests primers caps de setmana a advertir la gent sobre les pràctiques no permeses i d'aquí uns dies ja es començarà a sancionar les conductes incíviques que hi hagi a la platja de Badalona, eh?
Molt bé, el senyor Gil ja li has...
S'ha posat content, el Gil.
No, no, al contrari, perquè ell és el que va amb campingàs i tot això.
No,
el
senyor Joan Campal, no, no.
No va a la platja.
El Gil és un amador, en tots els sentits.
Tira més la piscina, a mi.
I algun punt més, senyor Losada?
Sí, mira, un parell de coses de la Crònica Negra. S'ha desarticulat una organització que ha estafat més de 100.000 euros via SMS fent-se passar per entitats bancàries. Molta atenció, que els pispes estan a totes, eh? La Policia Nacional ha detingut 7 persones i ha fet 5 registres a domicilis de l'Hospitalet i també Barcelona, eh?
Bueno, l'últim xup-xup, i a quina hora podem tastar ja l'informatiu?
2:20, amb tot això, molt més que tenim preparant, i els temes que avui vostè està donant, doncs, caliu i aixupo, eh? El tema dels animals exòtics, provets, cal cuidar-los i no tenir-los en condicions lamentables.
Efectivament.
I moltes coses més, eh?
Molt bé, senyor Losada, que vagi molt bé, eh?
Vagi bé, adéu.
Bona tarda. Senyor Gil, unos pensando ya en irnos de vacaciones, i d'altres que tornen com els jugadors del Barça, primer dia de feina.
Sí,
bona tarda.
Sí, senyora, bona tarda, Montse, bona tarda, companys, efectivament. És un 10 de juliol que estava, per unes raons o d'altres, marcat en vermell el calendari, eh? Marcat en vermell el calendari del Barça. Primer dia de feina del Barça 23-24. Revisions mèdiques i proves físiques per 14 futbolistes de la primera plantilla. També un paquet de jugadors del filial. Entrenament aquesta tarda, encara moltes coses per definir, eh? Perquè, per exemple, aquest 10 de juliol, és el primer dia de feina del Girona. I de moment, Oriol Romeu és futbolista del Girona. Una altra cosa és que Oriol Romeu comenci la Lliga amb el Futbol Club Barcelona, que si no hi ha un gir inesperat de guió, doncs deixarà Montilivi per anar a parar al Camp Nou. Ens arrenca el Barça 23-24, arrenca el Girona 23-24, continua vigent el Mercato, perquè, per exemple, el Barça doncs, ha d'acabar de perfilar la plantilla amb incorporacions i sortides, i és un 10 de juliol marcat al calendari de l'Espanyol, perquè avui és l'últim dia on qualsevol equip pot igualar la fitxa que cobraven a primera Darder, Cabrera i César Montes i obligar el conjunt blanc i blau a fer dret de tanteig per retenir aquests futbolistes. El que ja no ha retingut l'Espanyol és Toni Vilena, que ha fet les maletes amb destí a Grècia. Per cert, avui, 10 de juliol, també és un dia marcat al calendari perquè encetem format d'estiu d'Esports Cope. No començarem a les 3:05, deixarem que Lluís Munilla porti el comandament de la informació esportiva a les 3:05 de la tarda i nosaltres, modestament, humilment, farem la nostra aportació des de les 3:25 de la tarda fins a les 4. Això sí, acabarem a les 4, com sempre, des d'avui i fins al 14 d'agost. Això sí, també ens farem ressò a Esports Cope, doncs, de la trista notícia d'aquest cap de setmana, la desaparició, l'adeu per sempre, a Luis Suárez, Luisito Suárez.
Senyor Gil, a quina hora comença tot plegat?
3:25 de la tarda.
Molt bé.
Avui hi ha un tal Gil que fa el fundueix al programa.
Bueno, molt bé, el conec una mica.
Extraordinàriament arropat per l'Oliveros, per l'Edu Badia, pel Quique Iglesias, pels nanos a la... en pràctiques, o sigui que cap problema.
Molt bé, doncs sort al senyor Gil si ens escolta. Gràcies, José Luis.
Fins demà, Rodríguez.
Adéu-siau. Vamos a hablar con Albert, que es coordinador y gestor de Inversoro.es. ¿Que no los conoces? Bueno, pues Albert nos va a sacar de dudas. Albert, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Montse, ¿qué tal?
Fenomenalmente bien y queriendo saber muchas cosas de Inversoro.es. ¿Qué hay detrás de esa página que realizan pues más de 800.000 pedidos en todo el mundo, ¿no?
Sí, sí, sí. Empezamos hace unos 15 años y ya llevamos pues casi medio millón de clientes y efectivamente ya prácticamente un millón de envíos por todo el mundo. Los envíos están siempre asegurados a casa del cliente y son siempre con envío gratuito. Es decir, no hay que nunca pensar más tarde en cuánto me van a cobrar y cuánto. Siempre está asegurado. Da igual si un cliente pide unas pequeñas onzas de plata o un kilo de oro, siempre es gratuito y asegurado.
Estamos hablando de precios competitivos y también de precios en tiempo real actualizados en base al mercado, al precio de mercado.
Efectivamente, sí, el precio de mercado, hay varios mercados que regulan el precio del oro, pero todos dan un precio muy parecido. El que más se usa en Europa es el mercado del oro de Londres y los precios en nuestra web se actualizan cada 10 segundos para que el precio sea lo más justo posible, ¿no?
¿Qué perfil de clientes tiene Inversoro.es?
Hay una gran variedad. Realmente no, esto no es solo para alguien con, digamos, con un poder adquisitivo muy, muy, muy grande. Evidentemente, pues, si alguien tiene un poder adquisitivo muy grande, pues siempre va a poder permitirse comprar una cantidad más grande, pero sí que es cierto que se puede comprar hasta pequeños lingotes de 5 gramos, por ejemplo, monedas de plata, que aunque haya que pagar IVA, desafortunadamente, al final es una inversión que está muy de moda, porque la plata, pues, parece ser que va, bueno, que va a desaparecer de la tierra, literalmente, y se sigue usando muchísimo
desde
en la industria.
Uh-huh.
Y es un producto que se puede comprar por 30 y pico euros, uno puede comprar una bonita moneda de, por ejemplo, de plata.
Uh-huh. Tenemos oro, tenéis plata, también tenéis platino.
Sí, el platino y el paladio son un poquito más interesantes, son productos que de momento no se ven tanto como un producto para diversificar, ¿no? Como hablamos la semana pasada, sino es un producto un poco más especulativo, ¿no? El platino, el paladio son metales que se usan mucho en la industria, pero por ejemplo, cuando la industria del automóvil pues tiene un pequeño bajón, ¿no? Pues va para abajo. Cuando se recupera, pues puede subir de repente, como pasó, por ejemplo, con el paladio y la guerra de Ucrania. Ucrania es el principal exportador de paladio del mundo y, bueno, el precio se disparó por las nubes, ¿no? O sea, que es un producto un poco más especulativo, no más de intentar comprar y vender en el momento correcto, mientras que el oro, por ejemplo, es un producto que se puede ir, pues, programando compras mensuales por ejemplo, o anuales incluso, sin demasiado miedo a que la inversión pues caiga en picada, porque el oro pues ya ha demostrado durante miles de años de que a la larga siempre acaba subiendo, ¿no?
Es lo que te iba a decir, Albert, que durante siglos inversores expertos han sido conscientes de lo importante que es incluir el oro en la cartera de valores, además de ofrecer diversificación patrimonial. El oro es mundialmente reconocido como una inversión segura para proteger los fondos en tiempos de crisis económica, ¿no?
Efectivamente, sí. Al final el oro es la divisa por excelencia durante la historia de la humanidad. Es decir, las monedas modernas, lo que conocemos como divisas de tipo fiat, monedas que no están respaldadas por oro, no están respaldadas por nada, es pura confianza de la persona, ¿no?, que quiera poner su dinero en esa divisa para que esta divisa se mantenga a flote. El oro no. El oro ha demostrado durante miles de años ser la divisa por excelencia. Como decía la semana pasada, tampoco hay que, digamos, sacar todo el dinero del banco y ponerlo en oro, porque al final lo que se trata es de diversificar.
Exacto.
Para minimizar los riesgos, ¿no?
Bueno, más información en inversoro.es, envío asegurado gratuito, casi 1 millón de pedidos alrededor del mundo y un teléfono, el 800-880-881. Repetimos, 800-880-881. Albert, seguiremos hablando, coordinador y gestor de inversoro.es. Gracias.
Gracias a ti, Montse. Un saludo.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, cada cop que escolto música canyera és que arriba la Mar Puerto. Mar, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Bueno, parlem de cinemes de 76 d'arreu de Catalunya que participen en la campanya impulsada pel govern i que ofereix, atenció, dues entrades a dos euros, millor dit, als majors de 65 anys. Una mesura que entra a partir de demà, on aquest col·lectiu podrà assistir un cop a la setmana a més de 420 espais d'exhibició arreu d'Espanya, i en concret seran més de 3.000 pantalles les que podran veure. Mar, més detalls.
Bona tarda, Montse. Doncs sí, la mesura es podrà utilitzar preferentment els dimarts o també altres dies en cas que la sala tanqui. I sobre el tema hem parlat amb la directora del Gremi de Cinemes de Catalunya, la Pilar Sierra, qui ens ha explicat que aquesta iniciativa no només és per aquest mes de juliol, sinó que també es podrà estendre fins que, sempre i quan hi hagi fons, fins a finals de desembre d'aquest any.
El sector ja havia detectat que la manca més important de públic que encara no ha tornat a les sales de cinema és la gent gran, i llavors pues, això ho van plantejar al Ministeri i van veure pues, l'ocasió per poder recolzar la iniciativa, recolzar les sales de cinema que encara estan en situació no recuperada si comparem amb la situació prepandèmia, i estimular que aquest públic que ens falta que torni a les sales de cinema doncs s'animi a tornar.
I és que el sector del cinema és un dels més afectats encara avui per la pandèmia de la Covid. De fet, les sales tenen aproximadament un 40% menys d'espectadors que entre els anys 2017 i el 2019.
Tot el que sigui un estímul per incentivar l'assistència de públic ha de ser positiu, i això lligat doncs, a tota l'oferta de pel·lícules, doncs esperem que al llarg de l'any doncs, que la recuperació s'acabi consolidant.
No obstant això, les previsions són de mantenir encara l'esperança i que amb mesures com aquesta tot es vagi recuperant pel que fa als diferents grups d'edat.
Les xifres ens diuen que encara no ens hem recuperat. Les dades actuals ens diuen que encara estem entre un 25 i un 30% per sota dels espectadors que teníem al 2019, i el perfil és un perfil jove, un perfil fins als 30 anys, i després a partir dels 45, i, bueno, i després ens manca en aquests majors de 65.
També hem de dir, Montse, que les entrades amb descompte només es podran adquirir de forma presencial a les taquilles del cinema, acreditant l'edat del comprador, tot a partir de demà, com deies, 11 de juliol.
Marc Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
Que vagi bé.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el mundo, los viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con el buen tiempo, hacer el plan 1-2-3 es fácil y seguro con registro sanitario y en solo 3 semanas podrás adelgazar de 4 a 7 kilos.
De triple acción, limpia, renueva y adelgaza sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio y en 3 semanas de 4 a 7 kilos menos.
Te deshinchas, ganas salud, reduces kilos y volumen y es apto para todos. La primera semana limpiamos.
Bajamos ya 2 kilos, te despides del estreñimiento con los sobres de piña.
La segunda semana renuevas.
Sobres de naranja, regulas tu tránsito y 3 centímetros menos de barriga.
Y la tercera semana las cápsulas captagrasas.
Saciantes y te calman la ansiedad. Notarás ya la pérdida de grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Llama ya al 650-51-52-53 y llévate gratis con el plan 1-2-3, 3 regalazos. El gel adelgazante con rolones más las 3 infusiones detox, más drena, más lipo y también una caja de galletas dietéticas ecológicas para bajar de talla y peso. Envío gratis por mensajería y adelgaza de 4 a 7 kilos en 3 semanas. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Por la calle rescató tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos. Con la mano en el pecho y el suelo temblando.
La 1:46 minutos y atención, porque si eres de los que quieres vender tu coche, escucha esto. Récord Motor es el mejor sitio para vender tu coche. ¿Por qué, te preguntarás? Porque van al grano, porque se encargan de todo el papeleo y porque te lo pagan en menos de 23 minutos y medio. Entra ahora en recordmotor.com y rellena el formulario con los datos del coche. Luego se pondrán en contacto contigo para finalizar el proceso. Así de fácil. Visita ahora en recordmotor.com, rellena el formulario y deja que los chicos de Récord hagan el resto.
Por la calle rescató tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos.
I aprofitem aquí a Migdia COPE per parlar de més temes. Al final de mes de juny, segur que recordeu, es va trobar enroscada en un arbre del barri de les Corts de Barcelona una serp pitó de més de 15 quilos. Aquest no és un fet aïllat. És així, oi, Josep Cabedo? Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, Montse, aquests dies estem veient moltes notícies sobre l'abandonament o la troballa d'animals exòtics en llocs que no són habituals, com arbres, ciutats, parcs... Recordem que els animals exòtics són aquells que no són autòctons i que, per tant, són fora del seu hàbitat natural i potencial. A Espanya també hi ha un catàleg d'espècies exòtiques prohibides perquè es consideren invasores, ja que amenacen la biodiversitat biològica, com ara podrien ser els porcs vietnamites, les pitons reals, el parà de sabana o les tortugues de península.
Josep, si volem tenir un animal exòtic a casa, és possible?
Doncs sí, la tinença dels animals exòtics està regulada. Tot i això, cal informar de la possessió a les autoritats competents i cal marcar-los amb un xip per poder-los registrar i identificar. Així mateix, els propietaris han d'informar immediatament de l'alliberament accidental d'aquests animals i no poden comercialitzar, reproduir ni cedir aquests exemplars. Aquests alliberaments, perdoneu, no són fruit de la casualitat. Any rere any augmenten els casos també perquè augmenta la compra d'aquests. En els darrers anys hi ha hagut un nombre creixent d'espècies exòtiques que es poden adquirir a establiments de venda d'animals. Uh-huh. Tot i que el seu comerç està permès per la normativa vigent, no és gens recomanable la tinença d'aquestes espècies, ja que els requeriments d'allotjament, nutrició i sanitat són molt complexos. Uh-huh. Només en el cas de disposar de coneixements especialitzats i unes instal·lacions adequades per a l'espècie de fauna exòtica, se'n podria plantejar la tinença.
I, Josep, el cas de la serp del districte de les Corts no és la primera vegada que passa a Barcelona i això és perquè actualment a Catalunya, segons el projecte Xoca't de la Generalitat, hi ha més de 1.200 espècies exòtiques.
Exactament, i és que les xifres no enganyen. Els abandonaments són cada cop més habituals. Gairebé 6.000 animals exòtics van ser abandonats i recollits per entitats compassionistes durant els dos darrers anys a Catalunya. Coneixem aquest tema de la mà d'un expert, Montse.
Avui en volem parlar dels animals exòtics amb l'Albert Martínez, que és director mèdic i veterinari del CRAC. Bon dia, què tal? Com estàs, Albert?
Hola, bon dia, molt bé. Molt bé.
T'enxampo ara mateix...
Gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu per estar amb nosaltres. T'enxampo ara mateix buscant tortugues?
Sí, estic per la zona de Sardenya Nord buscant unes tortugues en llibertat. M'enganxava millor a la muntanya.
O sigui, t'agafem a...
És la meva passió, feina, tot es barreja, passió i feina.
Ben fet. Escolta'm, comencem parlant. Què és el CRARC, on treballes, que estàs amb Esquefa, que és un centre de recuperació d'amfibis i rèptils de Catalunya, que va néixer l'any 1992. Per què va néixer i què ha anat passant al llarg d'aquests anys amb aquests animals que recupereu i que porteu a aquest centre vostre? Explica'm una mica la història.
Doncs mira, cap al 91-92 el que es va donar és la primera entrega. O sigui, un senyor que tenia una col·lecció d'animals exòtics a casa, de cercs, peixos, tortugues, les va entregar a l'Ajuntament de Masquefa. I allò és com una mena d'embrió del que és avui. O sigui, la gent que ens vam anar reunint allà vam anar pensant en que i si féssim aquest servei a nivell de tot Catalunya, a nivell de recollida de rèptils, un servei especialitzat, i féssim recerca i reintroduíssim animals en llibertat i coses així. Això va ser el motiu de l'existència nostra. Uh-huh. Clar, des d'allà d'or fins avui, doncs què passa? Doncs que han vingut moltíssims animals. Mira, pensa, l'any passat només, el 2022, vam alliberar a la natura unes 3.200 tortugues a diferents parcs naturals de Catalunya. I clar, és que estem parlant de xifres molt grans. Clar, quan dius, mira, rèptils, amfibis, això deu ser com una mena de caprici o alguna cosa així. Mm. I clar, però si t'estic dient que en un any ja hem alliberat 3.000 i pico tortugues, que des que portem en aquests anys, des del 92, hem alliberat prop de 25.000 animals.
Déu-n'hi-do.
Clar, doncs ja no és tan... O sigui, les xifres que estan dient que és un grup d'animals que sí que és important, que es tenen a les cases però no els veuen, molta gent... Quan treu el gos a passejar, tothom sap que té un gos, però tu pots tenir una serp a casa i ningú sap que tens una serp perquè no la treus a passejar, no? El dia que se t'escapa és quan ens arma una mena de xou social i mediàtic, no? Però no és un animal que es tingui com un gos, com un gat, que tothom ho sap, no? El teu veïnat, tothom sap que té el gos,
sí.
I ningú sap que el veí de dalt té 20 tortugues o un caimà, no? Això no ho sap ningú.
Què fa una persona, Albert, tenir un animal exòtic a casa? Què li pot aportar a aquella persona? I primer de tot, què li pot passar a aquell animal que no viu al seu hàbit natural?
Clar, per tenir aquests animals que no... O sigui, un animal domèstic seria un gos i un gat, no? Porta milers d'anys adaptat a la convivència amb l'espècie humana.
Sí.
Amb la qual cosa, aquests animals, ja el seu hàbitat, el seu ambient idoni és la companyia d'una persona. Bueno, això no és el cas d'aquests animals. Per això diuen animals exòtics, també no, perquè són animals que tenen els seus hàbitats i el màxim que podem fer nosaltres és imitar els seus hàbitats, o sigui, posant, en aquest cas, els rèptils, doncs una mena d'instal·lació tipus terrari, un aquari, doncs amb el màxim de condicions similars que es trobaria l'animal a la natura. I aquí estaria el motiu. O sigui, si tu tens un animal d'aquests, has d'estar disposat a modificar una mica les teves rutines. Per què? Perquè li faràs una miniselva o un mini desert, i això no s'aguanta sol. Mm-hmm. Això s'ha de fer un maneig, una neteja, desparasitar l'animal. O sigui, no és el sofà de casa, el seu hàbitat.
T'entenc. Però...
Això amb el teu gos pot passar, però amb una serp o amb un llangardaix o amb una tortuga no.
Però, Albert...
Llavors, això, has d'estar disposat a invertir amb ell. Perquè la majoria de la gent diu, mira, com és un gos, no s'ha de treure a passejar, ens sortirà barat, això. Uh-huh. No del tot.
La pregunta és legal tenir aquest tipus d'animals a casa?
Molts d'ells són legals, la majoria. El problema que tenim és que si és ètic o no és ètic. O sigui, no estem parlant d'un tema de legalitat. Actualment, el tràfic il·legal existeix, però és minoritari. el problema bàsic és si està ben fet tenir una serp a casa des del punt de vista ètic, no? I una mica el que hem preguntat abans. L'animal pateix, és feliç o no? Bueno, si tens unes condicions molt bones, l'animal és feliç i està bé. Per tant, cap problema. Però malauradament no és la majoria de la gent.
Albert, d'on venen aquests animals exòtics?
Mira, la seva majoria venen d'un comerç legal dels països d'origen. Un dels motius pels exòtics és perquè venen de fora, no són de la península Ibèrica, que tots, bueno, pràcticament tota la fauna de la península Ibèrica està protegida i no es pot tenir, no?
Mm-hmm.
Llavors, els que es poden tenir són animals australians, asiàtics, sud-americans, africans, que amb permisos es dona l'opció a que hi hagi una recol·lecció o una cria en captivitat i es porti cap a països tercers, que seria el nostre, en aquest cas. Per tant, en la majoria de vegades estem parlant de comerç legal.
Perfecte. Quin és l'animal més... diguem-ne que més la gent abandona després perquè ja no el vol tenir a casa, perquè s'ha cansat? Les serps, les tortugues... hi ha algun animal que hi hagi més abandonament?
La tortuga, sense cap dubte. Les tortugues són la majoria d'animals abandonats dels que estem parlant ara de reptils amfibis.
I per què?
És anecdòtica. Per això la serp ha estat notícia, no?, aquests dies, perquè és com una anècdota. La gent compra tortugues amb una mica amb el motiu de que, mira, aquest animal no necessita cures, a l'hivern em despreocupo d'ella, i mira, ja és un animal petit, no dona problemes i tal. Bueno, al final, el que la gent es troba és un animal que viu 70 anys de terra, 30-46 d'aigua, que es posa malalta com qualsevol animal, que necessita unes cures i es cansen, i l'alliberen perquè hi ha la falsa sensació de que alliberant un animal en natura serà feliç. I dic falsa sensació perquè la realitat és que ell no serà feliç, és un animal adaptat, nascut per estar en captivitat en la majoria de casos. A més, ell posarà en perill els animals que es trobi a la natura, pot introduir malalties, ell mateix pot reproduir-se i esdevenir un problema de competència amb altres animals. Per tant, el que és alliberar la natura, no només èticament no s'ha de fer, sinó que a més és il·legal, o sigui, està contemplat pel Codi Penal, és com es considera una falta, no?, alliberament de fauna exòtica a la natura. Llavors això és un dels problemes que ens trobem.
Tu com a veterinari i director d'aquest centre de recuperació, què els diries a aquelles persones que ara mateix ens estan escoltant, que tenen un tipus d'animal d'aquests exòtics i que potser molts estaran molt ben cuidats, no ho dubto, però d'altres tenen dubtes de què fer o deixar de fer? Davant el dubte, trucar-vos, per exemple, a vosaltres, al CRAC, per fer-vos amb aquest animal, què li diríeu?
El primer és el mateix que li diria a les filles, no? Si et compres un animal, sigues responsable de l'animal, la vida sencera de l'animal. No el compris amb la idea de, bueno, quan em cansi ja el tiraré, ja el donaré amb algú, o el portaré al CRAC. No, això no és la manera de fer-se responsable. No. Això és el primer. Segon, si ja no el vols, perquè la vida t'ha canviat, el que sigui, llavors no l'alliberis mai. Busca els plans B. Els plans B pot ser algú al que li puguis cedir a l'animal, o, si no, alguna entitat com la nostra, com el CRAC de Masquefa, que acollim aquells animals. Per desgràcia, no hi ha moltes entitats d'Espanya, som dels pocs que hi ha. Però, bueno, almenys estem nosaltres. Però hi ha de ser un plan B. No has de mai comprar un animal tenint en compte que quan et cansis ja l'entregaràs amb algú. Això no és una complacència responsable ni ètica.
Hem de ser seriosos, perquè no deixa de ser un animal, té les seves necessitats, el seu tipus de menjar, els seus cuidados, també les seves cures, i, òbviament, s'ha de fer tot amb responsabilitat. Tant de bo no haguéssim de parlar d'abandonament d'aquest tipus d'animals als exòtics, amfibis i rèptils. Malauradament, sempre són notícies, doncs això, com l'altre dia, que es troba una serp de no sé quants metres, etc. I a vegades el problema no són les serps ni les tortugues, són els propietaris que no han sabut què és el que tenien entre les mans. T'agraeixo molt, Albert Martínez, director mèdic i veterinari del CRAC, que acabis de passar-ho bé en aquesta excursió que estàs fent amb el tema de les tortugues, i enhorabona per la tasca que feu. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Bon dia. Doncs parlant d'animals exòtics, arribem al fi del programa, arribem a les dues, en aquest dilluns 10 de juliol. Ja saps que ara arriba tota la informació, tot el que t'interessa, a Mediodía Copé, amb Pilar García Muñiz. Nosaltres tornarem demà amb més històries properes a tu que ens escoltes, ara que estàs de vacances o que estàs al cotxe sortint de la feina, entrant a la feina, en fi, tranquils, que tot el bo arriba, és a dir, les vacances. Que acabis de passar una bona tarda, sempre amb la companyia de la cadena Copé, i si vols seguir-nos a través de les xarxes socials, ho pots fer, i a través d'internet, cope.es, trobaràs tot allò que hem fet en el programa el dia d'avui, per si no t'ha donat temps a escoltar una entrevista que dius, mira, és que la vull tornar a escoltar o la vull escoltar ben tranquil a casa. Doncs tu mateix, cope.es. Salutacions de qui t'ha acompanyat, t'ha parlat la Montse Rodríguez. Que passis bona tarda. Adéu-siau.